Major, Eduard Virgili.
Hola, bona tarda. Novament passen 4 minutets i 20 segons del punt de les 6. I ara sí, ja que encarrilem el darrer tram de programa. Això és Carrer Major, l'espai de Gà de 8 ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona. I aquí, ja ho saben, ens esforcem moltíssim per conèixer i després per explicar tot el que passa al costat de casa. Aquest divendres 18 de febrer, els sindicats educatius han anunciat que convocaran una vaga de 5 dies al març i han advertit que no començaran el curs vinent si el Departament d'Educació no es mou de la seva posició i segueix amb el que consideren com a política immobilista. Així ho han fet públic després que una representació dels sindicats hagi passat la nit a la seu del departament en protesta pel canvi en el calendari escolar que ha anunciat Educació sense cap negociació prèvia. Per la seva banda, el conseller Josep González Cambray ha defensat que la decisió s'ha pres després d'un debat d'anys i que, en tot cas, no afecta els drets laborals dels treballadors. D'això en tornarem a parlar nosaltres, al llarg d'aquesta horeta d'antena que encara ens queda, i ho farem precisament escoltant les declaracions d'uns i altres. I paral·lelament també farem parada a Tarragona, Reus, Montblanc, Altafulla, Torredembarra, La Selva, el Baix Camp i l'Hospitalet de l'Infant per explicar-los què hi és notícia a les portes d'un nou cap de setmana. Però ara el que farem serà dedicar l'atenció un dia més en els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, resoldre l'últim trivial de la setmana en companyia del nostre oient més fidel, repassar l'agenda de les properes hores i descobrir una nova banda sonora de quilòmetre zero.
Carrer Major, la marca del territori a les ràdios locals del Camp de Tarragona. The United Nations is an organization with goals of peace and sustainable development around the world. Their mission is huge, but we're breaking it down in 2 minutes. 70 sustainable
development. Les 6 i 6. Hora en què tots vostès saben què és el que fem en aquest programa des que vam començar la temporada. Bastir una estructura amb l'objectiu d'arribar al 2030, la dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Qui ens acompanya sempre en aquest camí? Doncs el nostre company de BXC Ràdio, en Jonai González. Jonai, bona tarda, bon divendres.
Bona tarda, bon divendres, Edu.
Escolta, aquest indicatiu darrer que hem escoltat del programa deia Carrer Major, la marca del territori. I una de les marques del territori és que s'està treballant molt, potser no tant com tocaria, però s'està treballant moltíssim en aquest recorregut el 2030, en aquests 17 objectius de desenvolupament sostenible que tantes vegades hem comentat i hem enumerat. I, de fet, d'això en saben el municipi on ens desplacem ara, que és Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, on parlarem de biomassa.
De fet, últimament, molts municipis ja estan començant a fer també altres tipus d'activitats, i ho estem comentant aquí a la secció, eh? Avui, en concret, parlem de l'Escola Vall de l'Ors i la Llar d'Infants als Patufets de Vandellòs, on ja s'escalfen amb biomassa. Per parlar d'aquesta iniciativa i de conèixer una mica aquest projecte, hem convidat a Frederic Escoda, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, regidor, suposo que estan contents per aconseguir tirar endavant el projecte per escalfar tant l'escola com la llar d'infants de Vandellòs i perquè finalment s'han acabat els treballs, no?
Sí, doncs, bueno, ja vam dir, ja s'ha dit moltes vegades que un dels reptes principals que ens han plantejat en aquest ajuntament per aquest mandat és a veure si es pot fer la transformació energètica del municipi, no total, però sí que posar les primeres pedres per poder fer una iniciativa que continuï amb el temps. Per això, doncs ara aquesta, l'última actuació ha sigut fer una instal·lació de biomassa forestal a l'escola i la llar d'infants de Vandellòs, que ja, actualment avui ja es fan les proves, però ja s'escaufen en biomassa, i amb això doncs calculem que hi haurà una reducció quasi de 15 tones a l'any d'emissions de CO2, que ja és una mica de poca cosa, però bueno, intentarem que això sigui progressiu amb el temps. Això s'ha fet amb un petit edifici adossat als magatzems de l'escola. No, hem intentat que no agafi terrenys que siguin pel joc, que s'utilitzin pel joc dels nens i les nenes, i també hem emplaçat la sitja al costat del pati de l'escola. Aquestes obres han tingut un cost gairebé de 95.000 euros, dels quals la Generalitat ens ha subvencionat uns 36.000 euros aproximadament, I va, bueno, doncs han fet una aposta ferma i decidida cap a la transició ecològica, i també hem de dir que no és la primera instal·lació que tenim, sinó que ja és la segona, perquè aquest any passat ja es va instal·lar el que era la llar dels jubilats d'aquí de Vandellòs i a l'edifici annexe que està fica, que hi ha el centre de dia i la residència, i també l'Ajuntament ja estan funcionant amb biomassa de forestal.
Senyor Escolà,
sí, diguem.
Dic, escolti una cosa, veiem que s'està fent molt bona feina, doncs, en aquesta línia, des de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospital de l'Infant. Passes similars sí. a les que aquesta setmana, per exemple, explicàvem en el cas d'un altre municipi, a la comarca de l'Alt Camp, com és, per exemple, Vila-rodona. Jo li volia preguntar, en el si de la corporació, a l'hora de plantejar-se, fem aquest pas, comencem a creure'ns tot això de la transició energètica, són tot facilitats o hi ha traves, hi ha impediments, hi ha passes d'aquelles que costen de poder recórrer?
No, jo crec que no n'hi ha. El principal problema, ja saps que sempre és el mateix, que és la inversió inicial. Si aquesta inversió inicial està una mica subvencionada o bé hi ha una ajuda, encara que sigui simbòlica, per poder iniciar aquest camí, jo crec que no és una cosa que es pugui desestimar. És a dir, jo crec que hi ha molta gent que ho pot fer. Nosaltres parlem perquè ja sabeu que som un municipi doncs, que ho podem fer, si volem, sense pensar-nos ni més ni menys amb el cost, sinó que mirant cap al futur, i crec que seria una, no ho sé, que seria un problema que el nostre ajuntament decidís no fer aquestes coses per problemes econòmics. És a dir, que creiem que el cost és gran, però els beneficis a nivell mediambiental i a nivell de territori són molt importants. Per tant, crec que la Generalitat hi fica el que pot. Suposo que hi haurà molts municipis que demanaran això, però, clar, ho s'ha de repartir entre tots. I crec que el més important és començar. Encara no ni mirar el cost econòmic, ni mirar res de tot això, sinó que fer la instal·lació i creure-hi. Creure-hi que un petit pas és un repte que hem de tirar endavant amb aquest repte.
Hi ha una certa falta de voluntat, potser, en alguns municipis per fer aquesta passa endavant en aquesta transformació energètica?
No ho crec, no ho crec. Jo, falta de voluntat no crec que en tingui ningú, de veritat t'ho dic, perquè hem estat parlant doncs, a la Diputació, que també ells aquest any passat se van fer càrrec d'una part important d'aquesta subvenció. Crec que nosaltres, igual que tots els altres municipis, hem tingut totes les facilitats per poder-ho fer. Si ho vols fer, se pot fer. Uh-huh. I no crec que hi hagi cap municipi, ni un, que digui no, nosaltres això tant ens fa. No ho crec, la veritat.
Uh-huh. Com funciona? Expliqui'ns una mica com funciona aquest procés a l'hora d'escalfar els centres amb la biomassa.
Doncs mira, és molt senzill. Segurament tothom té a casa seva, o molta gent, tothom té una caldera de gasoil, de gas, de moltes coses, no? Però generalment això és una caldera que crema un tipus d'esdella, que és a dir, econòmicament són molt més rentable perquè no cal processar-la, és a dir, tal com se trinxa un arbre, per exemple, de certa mesura, queda una esdella d'uns 2 o 3 centímetres. Sí. que s'eixuga, és a dir, dins amb uns secadors que tenen doncs, la gent que produeix això, i després, quan fa un any que s'està secant, i ha de tindre una humitat aproximadament d'un 20%, perquè sigui òptim la seua combustió, i ja està, una sitja important que pot descarregar un camió, perquè, clar, no pots anar amb saquets com el pellet. Saps que a casa tenim l'estufeta aquesta que hi posem el pellet i dura 3 o 4 dies? Doncs, bueno, això necessita una sitja gran amb un sinfí que transporta l'esdella dins de la caldera, la crema i produeix molt poca cendra. És a dir, jo crec que és òptim. S'ha aconseguit un sistema molt important. I això per l'aigua calenta i per la calefacció és el millor que hi ha. No hi ha res millor.
Uh-huh. De fet, ja comentava vostè que ja s'han fet aquestes passes en altres edificis del municipi. Entenc sí. Que és perquè ja ho havíeu provat i ja funcionava també, no?
Sí, sí. A més, també pensa que tenim també tota la... quasi tots els locals públics, diguéssim, com són llars d'avis, llars de jubilats, casals, tots aquests ja hem instal·lat estufes de pellet. No d'aquest tipus, sinó de l'altre que s'ha de subministrar en sacs. Clar, perquè sempre no hi ha un lloc adient per fer una sitja tan gran per acumular tantes d'elles. Per tant, jo crec que a cada lloc s'ha de ficar el que correspon. Això sí, hem de tindre la capacitat de comprendre que aquest circuit tancat, que és netejar boscos, convertir l'excedent d'aquesta llenya en pellet o en esdella i consumir-la, permetrà que hi hagi un estalvi molt important a nivell d'emissions de CO2 a l'atmosfera.
Senyor Escola, i això s'ho plantegen com a ajuntament, com a municipi? És a dir, que puguin crear directament la seva biomassa per ser aprofitada en aquestes instal·lacions?
Sí, indirectament ja ho estem fent, perquè aquí a la zona nostra hi ha una associació que es diu Serres de Llebreria, que, sí. Que és una empresa que funciona doncs, amb gent, agafa gent de diverses situacions i netegen els boscos. Generalment la Generalitat els hi dona també molta feina. I tota aquesta neteja de boscos se centralitza en un assecament i és a dir, que nosaltres podem dir que l'esdella que gastem és quilòmetre zero. El nostre terme pensa que té quasi 10.000 hectàrees i de les quals, d'aquestes 10.000 hectàrees, perquè és el municipi més gran del Baix Camp, tenim 6.000 hectàrees de boscos, que és una borrada. Per tant, quan acabaries de netejar el bosc per un costat ja faria anys que estiria l'altre tot ple. Hem d'intentar que aquesta biomassa la puguem gastar entre tots. Nosaltres comprenem que el nostre municipi és impossible, però podríem proveir de biomassa a mitja Catalunya.
Està clar, no? I a més m'ha agradat molt que ha parlat de quilòmetre zero, d'estelles de quilòmetre zero. Escolta, una cosa, jo li volia preguntar. L'Ajuntament ha llançat la primera pedra o ha assentat la base, els fonaments, perquè tothom ens entengui bé, d'aquest pas cap a la transició energètica. Però, i més enllà de l'Ajuntament, la ciutadania segueix amb l'exemple que vostès estan donant des de la corporació? És a dir, el veïnat a les seves llars instal·la calderes d'aquest tipus dient nosaltres també ens volem sumar en aquesta transició energètica.
Sempre pensa que aquí el més important, ja podem pensar en el que vulguem, però el més important és l'economia. L'economia domèstica és el més important que hi ha. Per tant, com a Ajuntament ja intentem que aquesta economia domèstica sigui correcta per poder instal·lar aquestes coses. Per tant, l'Ajuntament subvenciona totes les inversions en instal·lacions elèctriques, fotovoltaiques o minieòliques per l'autoconsum en habitatges, edificis, empreses i també dona ajuts als sistemes de climatització o obtenció d'aigua calenta amb energia solar tèrmica o biomassa. Amb tot això, jo crec que és la manera de poder incidir dins el veïnat perquè prengui la decisió de ficar aquest tipus d'energia. No parlo sol de biomassa, parlo també d'energia solar i mini eòlica, sobretot solar. També t'he de dir que dins de l'Ajuntament estan veient que amb l'últim any i sobretot amb la pujada de la llum, veiem que hi ha hagut una quantitat molt gran de gent que s'està fent les instal·lacions de fotovoltaiques a casa. Per tant, veiem que sí, que estem entrant. També, si em permets, l'Ajuntament, també ara a nivell autoconsum d'electricitat, ha instal·lat el que són en dos edificis públics molt grans, que són les piscines cobertes i un poliesportiu a l'Hospitalet, ha ficat tot de plaques fotovoltaiques que generem 300.000 quilowatts a l'any i aprofitarem el 100% per tots els equipaments municipals. Per tant, jo crec que han fet una aposta decidida i estem molt, molt contents i intentarem fer molt més. Crec que no serà una cosa, una flor de maig, això.
I tenen projectats altres equipaments municipals en un futur per aplicar la biomassa o per aplicar altres estils de transformació energètica, en aquest cas?
Sí, estem estudiant diverses coses. Tot costa molt perquè la normativa, i aquí sí que ho he de dir, que la Generalitat està una mica encara a les beceroles amb tot això, no sap quines decisions han de prendre, perquè imagina't, per exemple, ara nosaltres volem intentar un polígon industrial que tenim, ara en tenim ja quasi dos, de ficar una instal·lació fotovoltaica a nivell de cooperativa, a nivell de que totes les empreses puguin ficar connectats en aquesta xarxa, però topem amb la Generalitat que diu que màxim 500 metres. No voldria aquí carregar les coses sobre la Generalitat, potser és de l'Estat, no ho vull dir perquè no ho sé molt segur, però hi ha aquesta normativa dels 500 metres, més de 500 metres no es pot agafar. És a dir, tu vols ficar en un terreny que tinguis allí el que és al costat del polígono i només pots subministrar 500 metres. Aquestes coses jo crec que a poc a poc a nivell diguéssim, de Generalitat o inclús de l'Estat anirà canviant, per a bé, crec. No sé.
Senyor Escoda, li agraïm moltíssim que hagi acceptat la trucada del carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona i celebrem que des del municipi, des de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant estiguin fent aquestes passes de gegant a favor de la transició energètica. Avui en coneixem un testimoni més. Cada dia tractem objectius de desenvolupament sostenible i veiem com que des de moltes poblacions del Camp de Tarragona s'estan fent molt bones passes en aquest sentit. Li agraïm moltíssim que hagi estat a la trucada. Que vagi molt bé.
A vosaltres. A disposar. Adéu. Adéu.
El senyor Frederic Escoda, que és regidor de Medi Ambient a l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. I precisament, Jonai, saps on anem nosaltres ara? En quins estudis?
Els estudis de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant.
Fantàstic. Allí tenim a la nostra companya, l'Iris Rodríguez. Iris, bona tarda, bon divendres.
Bona tarda.
Escolta, els estudis de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant no s'escalfaran pas amb això, amb la biomassa que ara ens estàs... No?
De moment només van de llos. A l'Hospitalet encara no ha arribat.
A l'Hospitalet encara no ha arribat. Amb què s'escalfen els estudis de Ràdio l'Hospitalet? No ho sé.
Ni junts t'ho dic. Ho pregunto
amb una... amb una estufa, ja està. Així s'escalfen. Escolta una cosa. Quan són un quart i mig de 7 de la tarda, el que hem de fer és resoldre la pregunta del trivial que hem fet en començar el programa. Pregunta que ens serveix per posar a prova a la nostra audiència, perquè les dels divendres tenen a veure amb continguts emesos al llarg de la setmana. Tu diràs, va, refresca'ns la memòria.
De quin projecte ens han parlat uns estudiants d'enginyeria mecànica de la URB? A, del projecte Resetting, B, d'un projecte per reduir els microplàstics a les platges, o C, del projecte d'un robot amb intel·ligència artificial?
Resetting, del projecte Resetting, d'un projecte per reduir els microplàstics a les platges o del projecte d'un robot amb intel·ligència artificial? De quin projecte ens han parlat uns estudiants d'enginyeria mecànica de la Universitat Rovira i Virgili, Jonai González?
Home, aquesta és fàcil, de la reducció de microplàstics.
De la reducció de microplàstics a les platges.
Sí.
Perquè...
Sí.
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 Com és que ara ens hem quedat sense sintonia?
No.
Que tenia alguna cosa a veure amb els microplàstics o el d'això? Microplàstics a les platges. No ho sé. Espera que li preguntarem al nostre oient més fidel. Senyor Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda, no se'm sent, eh? Ara!
Ara se'l sent.
Bona tarda, Eduard.
Com està?
Bé, sentat.
Què li agrada, que li agrada el programa aquesta setmana?
Sí, i tant, que m'agrada. El que passa que...
Vostè, sisplau, no és igual. No, que així és. Jo només li anava a dir que amb això de la ràdio, respostes monosil·làbiques, queda com a molt pobre.
Clar, home, això anava a dir jo.
No creï, però...
Vinc dos dies a la setmana des de Cala Romana per 3 minuts i no em posen ni una trista pasta.
Ah, es queixa d'això, no del contingut del programa, sinó de que no li porten el berenar aquí quan vostè ve als estudis.
Bueno, una mica tot, eh? Tardo més en vindre amb bus que en xerrar aquí al micro.
Jo de vegades no sé si és que li falla la pila de l'audífon o què. Perquè només li he preguntat si li havien agradat els programes d'aquesta setmana. Era qui m'explica històries de si triga no sé quants minuts per anar des de Cala Romana fins a l'Avinguda de Roma. Escolti, de quin projecte ens han parlat uns estudiants d'enginyeria mecànica de la URB aquesta setmana? Projecte resetting, d'un projecte per reduir els microplàstics a les platges o del projecte d'un robot amb intel·ligència artificial? Home, vostè que presumeix d'escoltar tota hora la ràdio.
Jo anava a dir el resetting, però em fiaré més del Jonai.
Vostè anava a dir el resetting? Mare de Déu, no m'ho crec. No m'ho crec.
Resetting o no sé, sona més
home,
a tecnologia.
Home, sí, del projecte de resetting em van parlar, però...
Veus, a mi em sonava...
Sí, en van parlar, però Iris, no van ser uns estudiants d'enginyeria mecànica que ens van parlar del resetting.
El Jonai tenia raó, és d'un projecte per reduir els microplàstics a les platges.
Doncs vinga, va. Punt positiu.
Gomet verd.
Què està passant? Gomet verd, sí. Jonai, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, adéu.
A reveure, adéu-siau. Pregunta del Trivial resolta. Senyor Ramon, si li sembla, ens centrem ara en la seva secció, en la de les dicotomies, aquestes preguntes que ens fa cada dilluns quan ens visita i que ens posen entre l'espasa i la paret. Recordi'ns la dicotomia d'aquesta setmana i expliqui'ns, a veure, com ha anat, com ho ha vist.
Aquesta setmana, que coincidia dilluns, el dia dels enamorats, Sant Valentín...
Doncs... Bé, el dia dels enamorats per algú.
Exacte. Preguntàvem, dia dels enamorats, preferiu Sant Valentí... o Sant Jordi, eh? I la gent, almenys els que han participat, es decanten més per la tradició catalana del Sant Jordi, la rosa, el llibre i totes les mandangues de la Rambla.
Molt bé, escolti, no diguin mandangues de la Rambla, perquè jo ara, si ens està escoltant el gremi de floristes o de llibreters, vostè digui'ls, sí, aquestes mandangues que vostès munten aquí, amb la senyera...
Home, són mandangues comercials, però estan arrelades.
Home, sí, hauríem de comprar llibres i regalar roses i flors de tot tipus al llarg de l'any, no únicament un dia, i estimar-nos sempre, vull dir que d'enamorats podem estar els 365 dies de l'any. Però d'aquí a posar-li aquest qualificatiu de mandangues, què vol que li digui? Escolti, i el nostre company en Lluís Blaín, suposo que aquesta setmana ha sortit al carrer, també ha fet treball de camp, micròfon en mà, avui no ens pot acompanyar, no tenim aquí els estudis, però sé que a vostè li ha facilitat uns àudios, no?
Això mateix, avui està per Barcelona, deu estar buscant l'amor, però ens ha enviat uns àudios. Aviam, escoltem-los.
Jo, sincerament, voto Sant Jordi. De fet, em van regalar flors per Sant Valentí i les vaig rechazar completament. Sant Jordi és la millor festa de l'any i molt catalana.
Pues la verdad que yo prefiero San Juan más que nada porque es fiesta, es salir con tus amigos, por ejemplo, ir a la playa y tal. La prefiero, la verdad.
Pues yo preferixo Sant Jordi a Sant Valentí perquè estos últims Sant Valentins tots he estat tot sol, no he tingut en qui celebrar-ho. I, clar, és una festivitat centrada en la parella, pues, ho porto magre si no tinc parella. En canvi, Sant Jordi, pues, no és tan vital tenir parella perquè pots anar a comprar llibres o roses a la teva bola, al teu rotllo, i si no, pues, i encara així, pues, encara tinc temps per pillar-me alguna palleta o algo.
Au! Sant Joan no entrava,
Sant Joan no, Sant Joan no entrava. No, vull dir, no ho sé, Lluís, si és que s'ha expressat malament quan ha fet això, l'enquesta a peu de carrer, o és que aquesta persona encastada no ha entès bé què preguntàvem o en què consistia la dicotomia. Però vaja, Sant Jordi guanya, i això, si li he de ser sincer, a mi em satisfà o m'agrada. Hem de ser de Sant Jordi.
Exacte. Marca catalana. Les xarxes també ha guanyat Sant Jordi, Eduard.
Ah, molt bé. Ha fet estadística, ha rebut comentaris.
Sí.
Vostè que de tant en tant li escriu mediàtica del territori.
Mira, l'altre dia el Didac Nadal es va pronunciar també, perquè va anar a golfes el dilluns I, bueno, jo no veig gaire aquell programa, eh? Però he vist alguna coseta.
No, vostè no veu gaire, eh? Però en canvi sempre sap de què parlen. És una mica com... qui vota la ultradreta? Ah, no la vota ningú, però en canvi, mira, tenen escons allí al Congrés i al Parlament. Vull dir, vostè no ve mai golfes, però sempre sap el que fa la Laura Rovira. Va anar, doncs, a golfes el dia del Nadal i va respondre la dicotomia.
Sí, i va dir que era més de Sant Jordi.
Home, no m'esperava menys. Escolti, que tingui un molt bon cap de setmana i ens retrobem el dilluns de la setmana que ve amb més dicotomies. Au, un...
Un saludo!
Si ara parléssim de croissants, com aquell que abans estava cruspint l'Antoni Omellado en directe dintre l'estudi, que fa que el perdem una mica més després d'ennuegar-se, diríem que això que estem escoltant acaba de sortir del forn. No és un croissant, és un tema musical, és la banda sonora del programa d'avui, bandes sonores de Quilòmetre Zero, que cada dia ens apropa el nostre company a la nova ràdio de Reus, en David Fernández. David, bona tarda, bon divendres.
Bona tarda, Eduard, què tal? Com estem?
Molt bé. Escolta, no acaba de sortir del forn, perquè al forn no s'hi couen les cançons, ni els temes musicals, ni els discos, però avui estem davant del que hem de considerar novetat per excel·lència de proximitat.
Doncs sí, una novetat que ens arriba aquest mateix divendres d'un músic que, ara ho deies, doncs ja fa temps que està presentant senzills del que ha de ser el seu nou treball discogràfic. De qui parlem? Doncs d'en Joan Masdeu, com no podia ser d'una altra manera. Cantant de Whiskins durant molts i molts anys, el 2011 va començar la seva trajectòria en solitari i el proper 25 de març doncs és la data que publicarà aquest nou treball. Un disc que s'ha enregistrat entre els estudis Blind Records de Barcelona, amb la producció d'en Santos Berrocal i en Florent Ferrer, i també a la Casa Morada de Banyeres del Penedès. De moment, ens ha presentat tres cançons, com diem. La primera es deia Tot passa, Si te'n vas, i aquest senzill que avui escoltem i que ja podeu trobar a totes les plataformes es diu No en tens prou. Una cançó que ens explica el Joan, que parla de l'ego desbocat, addictiu i enquistat d'algú que necessita alimentar-se cada cop amb més dolor per mantenir-lo viu i poder continuar infligint-ne insaciable per intentar calmar el propi rancor. Això és el que ens explica en Joan Masdeu referent amb aquesta cançó, que, per cert, s'acompanya d'un videoclip que també ho podeu trobar a YouTube i que el Joan doncs, ha enregistrat pels carrers de Reus. Per tant, si sou de Reus o voltant, segur que coneixereu algun dels escenaris on el Joan doncs, surt disfressat, podríem dir, caminant pels carrers de la ciutat. Busqueu-lo i ja em direu el què. Busqueu-lo. Doncs un disc que es presentarà el 3 d'abril al Teatre Bertrina, pocs dies després que es publiqui, i de moment doncs, tenim aquestes cançonetes per anar fent boca.
Fantàstic, molt bé, doncs no fa falta dir-ho el dia que en Joan Masdeu vulgui compartir novament uns minutets amb nosaltres, li obrirem de bat a bat les portes de l'estudi.
Exacte, així ho farem. Sí, sí, les portes obertes i a veure si veiem la guitarreta i ens toca alguna de les seves cançons, també.
David Fernández, ho hem de deixar aquí. Gràcies un dia més per compartir amb nosaltres les novetats musicals de Quilòmetre Zero. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, igualment. Adéu-siau.
Iris, t'han agradat aquestes novetats que ens portava avui en David Fernández, en Joan Masdeu?
Sí, està guai.
Està guai.
I és ara aquí, a veure.
Fantàstic, molt bé. Jo també. Després, quan acabem el programa, faré una miqueta el xafarder a través de les xarxes. Escolta, passen 4 minuts del punt de 2:15. Hem de repassar aquesta agenda que tenim de cara a les properes hores al territori. Ens situem per començar a Valls, a les 7 de la tarda, a la sala Sant Roc.
Allí tenim la inauguració de l'exposició Rastres de l'artista Sílvia Ramal.
Anem fins a Tarragona, també a les 7 de la tarda, en aquest cas a l'antiga audiència.
Allí tenim el documental Alpes, última salida, on mostra la situació dels joves migrants a la frontera entre Itàlia i França a la zona dels Alps. Després de la projecció del documental hi haurà un col·loqui amb els documentalistes, així com amb refugiats que es troben a Tarragona i que compartiran la seva experiència sobre aquest tipus de trajectes.
Una mica més tard, a partir de les 9 del vespre, a la Tarracorena plaça.
Allí tenim concert de Morat, un dels majors exponents de Drill a Espanya, destacat per les seves lletres reivindicatives i directes i per relatar de forma autèntica la vida de carrer. I les entrades es poden adquirir a tarracoarena.com.
I tornem a Can David Fernández, tornem a Reus. Però demà, dissabte, dia 19, a partir de 11:45 del migdia, a l'estació Enològica.
Allí tindrem visita guiada per conèixer quins són els edificis modernistes més emblemàtics del centre de la ciutat.
Fantàstic, unes quantes propostes de Quilòmetre Zero que els fem de cara a aquest cap de setmana. Si participen en alguna de les que ens recomana l'Iri Rodríguez, poden piular a través de les xarxes socials, Coixinet Carrer Major, i així sabrem doncs, si els hem ben aconsellat. Iris, ho hem de deixar, bon cap de setmana, fins dilluns.
Igualment, fins dilluns.
Passen 5 minuts del punt de 6:45 de la tarda i comencem nosaltres un nou tram informatiu de Carrer Major, l'informatiu que fem possible les 8 emissores de la xarxa al Camp de Tarragona. Un informatiu en què comencem explicant-los que el Consorci Recreatiu i Turístic de Vilaseca i Salou ha aprovat aquest matí en una junta extraordinària el nou pla director urbanístic del Hard Rock. Ara el planejament haurà de ser validat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat a Tarragona, que es reunirà precisament el dimarts de la setmana que ve. Anna Plaça, bona tarda de nou.
Bona tarda, Eduard. El pla urbanístic ha estat aprovat per tots els integrants del Consorci, és a dir, els ajuntaments de Vilaseca, Salou i el govern català. L'alcalde de Vilaseca, en Pere Segura, s'ha mostrat satisfet amb l'acord que han tancat avui, que permet fer un pas endavant més per assegurar la inversió del Hard Rock.
Nosaltres estem molt satisfets i contents. Crec que el projecte ha tirat endavant amb l'aprovació per part de tothom i nosaltres molt contents perquè al final el que reflecteix és la voluntat de que hi hagi una distribució equitativa del projecte respecte als municipis i crec que està molt ben treballat i és un bon projecte pel territori.
En canvi, no hi ha hagut consens sobre la modificació dels estatuts del Consorci Recreatiu i Turístic. Aquest punt s'ha pogut aprovar perquè hi han votat a favor Vilaseca i la Generalitat, però Salou hi ha votat en contra. I el seu alcalde, Pere Granados, ha dit, a més, que ho bloquejaran perquè el ple de l'Ajuntament no ho validarà. Granados diu que ara no és moment d'abordar aquests canvis perquè els estatuts del CRT no caduquen fins d'aquí 10 anys.
Nosaltres vam arribar amb un acord que, insisteixo, és més beneficiós per al municipi de Vilaseca que per a Salou, però com el vam acceptar així per mantenir la vigència del Consorci, nosaltres el defensem fins que arribi al final. El que no toca és, insisteixo, crear sensacions d'inseguretat jurídica a través de que, com ara no m'agrada el que ve, i perquè considero que vull més, doncs, escolta'm, això no toca. Hem de ser responsables.
Darrere de la polèmica hi ha el repartiment dels impostos que genera tot el complex turístic del CRT. Amb els canvis d'estatuts aprovats avui, Salou i surt guanyant una mica, en percebrà un 59% i Vilaseca un 41%. Però Salou considera que encara li pertocaria molt més perquè el seu terme municipal hi ha més edificabilitat.
Canviem de tema. L'Ajuntament de Tarragona podrà exercir d'acusació particular en el cas Inipro, tal com havia demanat. L'Audiència Provincial li ha donat la raó i ha acceptat el recurs interposat pel consistori, que inicialment havia estat desestimat pel jutjat. La informació l'ha avançat avui al Digital Tarragona 21.
D'aquesta manera, l'Ajuntament de Tarragona podrà actuar com a acusació i part afectada en aquest cas, que investiga presumptes irregularitats en contractes realitzats per l'Institut Municipal de Serveis Socials durant el mandat del PSC. En declaracions recollides per Ràdio Ciutat de Tarragona, el portaveu de l'equip de govern, Manel Castaño, s'ha mostrat satisfet que l'Ajuntament pugui presentar-se com a acusació particular.
Amb aquest procediment, en aquest sentit, amb aquesta obligació, aquesta responsabilitat com a govern, perquè creiem que és una situació prou greu per a la ciutadania perquè es poguessin personar i realment doncs, participar en aquest procés i doncs, donar llum a aquesta situació. No?
En canvi, des de la defensa d'un dels investigats, l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros creuen que tot plegat només ha servit per allargar el procediment. Ara la defensa ha de presentar els seus escrits i a partir d'aquí ja es podrà fixar la data del judici. Les parts estimen que aquest podria fer-se a finals d'enguany o principis de l'any vinent.
I ara abordem una de les notícies de la jornada, que és que els sindicats educatius convoquen 5 dies de vaga al març i avisen que no començaran el curs vinent si el conseller d'Educació, Josep González Cambray, no retira la modificació del calendari escolar. Avui els sindicats s'han pogut reunir amb Cambray després d'haver passat la nit a la conselleria, però la trobada no ha servit per resoldre el conflicte.
Al contrari, els sindicats anuncien que no s'han revertit les retallades, que la pandèmia ha suposat un gran sobreesforç pel personal i que, a més, la immersió lingüística està amenaçada. Enmig de tot aquest context, l'avançament de l'inici del curs, anunciada pel govern català, ha estat la gota que ha fet vessar el got. La portaveu de la USEC a Tarragona, Laura Ferrer, ha explicat aquesta tarda a Carrer Major que, per tot plegat, s'han decidit a convocar la vaga i ha qualificat de dèspota l'actitud del conseller.
Llavors, al final, ens van dir que no ens podríem reunir amb el conseller, però aquest matí, per sorpresa, no? Doncs ens han dit que el conseller vindria i que parlaria amb nosaltres, però bé, la seva actitud ha sigut una actitud de superioritat, s'ha mostrat molt dèspota i no ha volgut moure ni un mil·límetre la seva proposta. Llavors, per tant, nosaltres doncs, hem actuat d'aquesta manera.
Per la seva banda, el conseller Josep González Cambray ha dit que l'avançament de l'inici del curs es mantindrà i ha remarcat que és una mesura que no afecta en res els drets laborals dels mestres i professors.
No hi ha hagut cap decisió unilateral. Nosaltres hem pres la decisió com a Departament d'Educació, havent escoltat a tothom i amb tota la informació necessària. No estem davant de cap afectació als drets laborals dels treballadors. I, per tant, com a Departament d'Educació, com a govern del país, si volem realment transformar i no deixar passar dies, el que hem de fer és prendre decisions i que aquestes decisions, sobretot, tinguin a l'alumne com a protagonista.
Les dates concretes de la vaga d'educació encara no s'han concretat. Ara els sindicats començaran a fer xerrades als centres i assemblees per preparar-la.
I la comunitat educativa de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant demana el manteniment de la jornada continuada a les escoles del municipi.
El Consell Escolar Municipal ha aprovat aquesta setmana una proposta de suport a la continuïtat d'aquest horari lectiu durant el pròxim curs i traslladarà l'acord als Serveis Territorials d'Educació de Tarragona. Iris Rodríguez, Ràdio L'Hospitalet.
El Consell Escolar Municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, que és l'organisme que representa la comunitat del municipi, ha aprovat aquesta setmana donar suport al manteniment de la jornada continuada als centres de primària del municipi per al curs 2022-2023. L'Escola Mestral de l'Hospitalet de l'Infant i l'Escola Vall de l'Hort de Vandellòs disposen d'una jornada continuada des del curs 2016-2017 després de que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya les inclogués en el llistat de les 25 escoles participants en una prova pilot per avaluar la implantació d'aquest horari en els centres educatius infantils i de primària. Aquesta prova pilot tenia una durada de 3 anys i des del curs 2019-2020 aquesta modalitat de jornada s'ha renovat curs a curs. El Consell Escolar Municipal traslladarà aquest acord, adaptat de manera unànime en la sessió ordinària que va celebrar el passat dimecres 16 de febrer, als Serveis Territorials d'Educació per fer palès el suport de la comunitat educativa local a la continuïtat d'aquest horari i la voluntat de les escoles Mestral i Vall de l'Hort de tenir-lo novament el proper curs 2022-2023.
Gràcies, Iri Rodríguez. Canviem de tema. El govern espanyol abonarà més de 1.000 milions d'euros a Acesa per compensar-la per la fi de la concessió de l'autopista AP7. El Consell de Ministres ha aprovat aquesta mesura tenint en compte les inversions que l'empresa va fer els darrers anys en diversos trams de l'autopista.
I entre aquestes inversions hi ha l'ampliació de l'AP7 a 3 carrils, el seu pas pel Camp de Tarragona i també el peatge tancat entre Vilaseca i Martorell, mesures que es van adoptar per fer front a l'increment de trànsit. La concessió de l'autopista va acabar, recordem-ho, el 31 de gener de l'any passat i el conveni que hi havia entre l'empresa concessionària i l'Estat establia que la compensació s'havia de pagar durant els 6 mesos següents, un termini que acaba ara, aquest mes de febrer. Dels 1.000 milions que ara pagarà l'Estat, la meitat corresponen a la inversió executada. 143 milions més a l'efecte impositiu i la resta a la capitalització del saldo de compensació. Una compensació però que queda molt lluny del que volia Abertis, que havia arribat a demanar 3.000 milions d'euros.
I sobre la pandèmia els hem d'explicar que continua baixant el nombre de contagis i també l'ocupació als hospitals de la demarcació de Tarragona. El Departament de Salut ha notificat uns 850 casos nous arreu de la província, una xifra encara elevada, però significativament més baixa que ahir.
Als hospitals hi ha 176 pacients amb Covid ingressats, 5 menys que en el darrer balanç. D'altra banda, en les darreres hores s'han notificat dues defuncions, les dues a la regió sanitària del Camp de Tarragona. Mentrestant, els indicadors mantenen la progressiva i lenta tendència a la millora. Al Camp, el registre de rebrot ja està per sota dels 1.500 punts i a l'Ebre s'ha baixat dels 1.300. La velocitat de transmissió continua per sota de l'1.
Són en punt 3:15 de la tarda i obrim el segon bloc de l'informatiu de Carrer Major. Ho fem centrant-nos en la crònica municipal. El ple de l'Ajuntament de Tarragona ha aprovat avui inicialment el Pla Local de l'Habitatge, el full de ruta que guiarà les polítiques municipals en aquest àmbit durant els pròxims anys.
Els objectius són augmentar l'habitatge social disponible a la ciutat, detectar pisos buits i fomentar la rehabilitació i el lloguer. La regidora d'Habitatge, Eva Miguel, n'ha destacat que és una eina imprescindible per fer front a l'emergència social. Miguel també ha anunciat que el mes vinent es constituirà el Consell Municipal de l'Habitatge, l'òrgan que ha de garantir el desplegament del pla. Avui el document s'ha aprovat amb els vots a favor del govern municipal i el suport d'En Comú Podem. La resta de l'oposició s'ha abstingut.
En l'ordre del dia del ple de Tarragona hi figuraven també múltiples mocions, algunes de les quals han prosperat. És el cas de la presentada per Junts, demanant a la Diputació que s'obrin els terrenys a la Sabinosa. També s'ha aprovat una moció del PSC que demanava millors serveis a les entitats bancàries.
Des del consistori volen que es garanteixi l'atenció a totes aquelles persones que no tenen fàcil accés als recursos digitals. Marina Pérez Got, Ràdio Ciutat de Tarragona.
L'Ajuntament de Tarragona vol que els bancs garanteixin un servei i una bona atenció a la gent gran. Per aquest motiu han aprovat una declaració institucional proposada també per diferents entitats socials de la ciutat. L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha defensat que la bretxa digital no ha d'afectar a l'atenció bancària ni ha de passar factura a les persones que no tenen tant domini digital.
Els bancs guanyen milers de milions d'euros a la nostra costa. I com se'ls paguen? Retallant en recursos i serveis, ja no sols a tota la societat, cobrant interessos abusius i interessos desorbitats, sinó també, i el més important, desatenent les persones més vulnerables del nostre país, els nostres majors.
Des del consistori demanen que es garanteixi una atenció personalitzada a finestra durant l'horari de què les oficines estan obertes. També vol promoure la instal·lació de caixers automàtics i evitar el tancament d'aquells que ja existeixen i donar suport i informació a totes les persones majors a l'hora de fer cobraments de comissions.
Mentrestant, a Reus, el ple ha aprovat que enguany els establiments d'oci nocturn de la ciutat no hagin de pagar la taxa de la brossa. La mesura, Anna, es va anunciar ja fa uns dies i ara s'ha formalitzat.
M'he avançat. Aquesta exempció fiscal que s'ha aprovat avui a l'Ajuntament de Reus pot beneficiar una trentena de locals i tindrà un impacte econòmic d'uns 30.000 euros. Durant la sessió d'avui divendres s'han aprovat altres modificacions en les ordenances fiscals, com ara l'adaptació de l'impost de la plusvàlua al nou nou sistema de càlcul que ha fixat el govern espanyol. També s'agilitaran el retorn de les fiances per a l'execució d'obres i es crearà una ordenança que regula el preu del transport públic urbà. D'altra banda, en el ple de Reus, avui s'ha fet el primer pas per crear l'Oficina Municipal de Rehabilitació, un òrgan que ajudarà a gestionar els ajuts per fer aquest tipus d'obres.
En canvi, el ple celebrat aquest matí a Reus ha tombat la moció de la CUP per invalidar el procés participatiu de la zona del Carrilet. Els anticapitalistes asseguren que hi ha faltat transparència i que els veïns no tenien l'opció d'oposar-se al projecte.
A més, s'han assenyalat biaixos per qüestions d'edat, de sexe i d'origen en el procés participatiu. La moció de la CUP ha rebut el suport dels socialistes, partit que ara fa un any ja va proposar de fer una consulta ciutadana per definir el futur del mercat del Carrilet, una proposta que també va ser rebutjada pel govern municipal. Avui la proposta de la CUP s'ha tancat amb els 14 vots del govern en contra i 12 només a favor.
Desplacem-nos ara fins al Baix Gaià. L'Ajuntament de Torredembarra ha modificat la seva ordenança relativa a l'impost de la plusvàlua.
Ho ha fet en el ple que celebrava ahir dijous a la tarda, adaptant així també la normativa municipal a la nova jurisprudència que ha establert el Tribunal Constitucional el mes d'octubre. Josep Sánchez, dona la torre.
El regidor d'Hisenda, Josep Maria Huasc, ha explicat que el que fan aquests canvis en l'ordenança és establir dues fórmules per calcular l'import a liquidar i el contribuent podrà escollir la que més li convingui.
Amunt és el que fins ara portem aplicant, però modificant l'escala de percentatges, i l'altre és, a partir del benefici que hagi obtingut, aplicar el tipus de gravamen. El que farà el contribuent és veure quin li beneficia més i serà el que liquidarà l'Ajuntament, sempre a favor del contribuent.
El ple d'aquest dijous també ha servit per aprovar el Pla Estratègic de Subvencions fins al 2024. A més, s'ha designat un advocat per al procediment judicial obert contra la Fundació Caja Rioja pel cobrament de l'IBI d'un edifici d'apartaments d'aquesta entitat i s'ha donat llum verd a la reducció de la dedicació del regidor de Sostenibilitat, Joan Torres. A més, un altre regidor, Xavier Suárez, de Junts, ha pres possessió del càrrec.
Gràcies, Josep Sánchez. I ara els expliquem que el Consell Comarcal del Baix Camp ha presentat un protocol d'actuació per prevenir i detectar possibles casos de violències sexuals.
Un projecte que principalment vol erradicar la violència sexual en espais d'oci. David Fernández, des de la Nova Ràdio de Reus.
El Consell Comarcal del Baix Camp ha extret una diagnosi després de portar a terme prop de 200 enquestes que han servit per detectar les amenaces principals dins l'àmbit de les violències sexuals. D'entre els punts en comú de les enquestes, en destaca de manera majoritària la sensació d'inseguretat que les dones preguntades asseguren que han patit quan es dirigeixen cap a un espai festiu o bé quan tornen cap a casa seva. Lourdes Solans és agent d'igualtat del Consell Comarcal del Baix Camp.
El municipi tindrà una persona referent en temes d'igualtat i una persona que no ha de ser ni tècnica ni política de l'Ajuntament. Se farà un estudi de l'entorn de la festa. La idea és fer una marxa exploratòria pels municipis per conèixer, perquè poden passar, les agressions poden passar a la festa, però poden passar al parc del costat quan s'han d'anar a fumar un cigarro o volen descansar.
El Consell Comarcal també ha explicat la intenció de tirar endavant tallers de formació a 26 municipis per tal de garantir espais segurs i identificar les violències sexuals. A banda, des de 2017, l'ENS supracomarcal ja treballa en la implantació de punts violeta arreu de la comarca.
I la flota de vehicles de l'Ajuntament d'Altafulla comença el procés de renovació per esdevenir més sostenible.
La primera moto elèctrica del servei està en circulació i es tracta a més d'un vehicle de proximitat fet i dissenyat a Catalunya. Des d'Altafulla Ràdio ho explica la Carol Cubota.
La transició energètica cap a un consum més sostenible sempre s'ha dit que comença des de casa i a l'Ajuntament d'Altafulla han decidit predicar amb l'exemple, si més no, amb la flota de vehicles municipals. En aquest sentit, el consistori ha adquirit la primera motocicleta elèctrica del parc mòbil local. A més, la coalcaldessa Alba Muntadas ha explicat que properament es disposarà d'una furgoneta de característiques similars per la brigada i de dos cotxes híbrids per la policia local.
Potenciant aquesta transició energètica cap a l'ús de combustibles més nets. Per altra banda, també a la policia municipal també arribaran d'aquí a poc vehicles. Aquests no són 100% elèctrics, però sí que són híbrids i, per tant, també doncs, anem intentant deixar de banda el combustible fòssil.
La motocicleta que ja roda pels carrers d'Altafulla ha estat adquirida a una empresa catalana, cosa que suposa una aposta per la producció de proximitat, segons destaquen des del consistori.
We'll be right back.
7 minuts perquè siguin en punt les 7 de la tarda. Ens indem-nos ja en la crònica cultural i ho fem situats a Reus, que comença aquest diumenge el segon cicle de circ, Circ Lullnar.
Es tracta d'un cicle que programa mensualment un espectacle de circ de caràcter familiar. Uns espectacles que es fan a la Palma de Reus. David Fernández, des de la nova ràdio de Reus, ens n'informa.
L'espectacle setup de la companyia Los Barlow donarà aquest diumenge a les 12 del migdia el tret de sortida de la segona edició del Circ Lunar, un cicle d'espectacles de circ de caràcter familiar que es podrà veure una vegada al mes al recinte de la Palma de Reus. Es tracta d'una iniciativa que s'allargarà fins al mes de desembre i que va a càrrec de la companyia Circ de les Musaranyes amb el suport de la Regidoria de Cultura de Reus. Marc Micheo és l'impulsor del Circ de les Musaranyes.
Hem ficat la disposició de les entrades, que es pot entrar des d'entrada a cal zero, i ja no en queden quasi bé. Hi ha hagut una gran resposta del públic i ara no hi ha tantes restriccions d'aforament i estan quasi totes ja repartides.
Les actuacions que tenen lloc un diumenge al mes comptaran amb la presència de companyies com La Trena, Dos de Trèvols, Butzà, Sandro en Globo i Capicua, entre d'altres.
I el Palau de Congressos de Tarragona acull aquest cap de setmana la cinquena edició de la fira Starraco Unlimited, que enguany compta amb l'univers de Bola de Drac com a protagonista. De fet, s'hi podrà veure una reproducció de la Casa del Follet Tortuga.
Una construcció que a més han fet dos tarragonins, l'Anna Jansà i en Julio Mestre, materials reciclats i completament a mà. L'Starraco Unlimited és una fira dedicada a la ciència-ficció, al còmic i a la fantasia. Enguany el certamen ocuparà totes les instal·lacions del Palau de Congressos i també del recinte firal que hi ha anexa. Hi haurà exposicions, tallers, jocs, botigues, fotocalls, participacions de múltiples artistes, concerts i fins i tot tatuadors. També hi haurà espai per menjar amb food trucks i una zona per jugar al laser tag. L'Starraco Unlimited estarà obert demà dissabte i diumenge de 10 del matí a 8 del vespre. Les entrades es poden comprar a taquilla o bé a través de la web entradium.com.
I el refugi del Moll de Costa acull l'exposició Carmelita, 150 anys de presència a Tarragona, que es podrà visitar fins al 20 de març. La mostra aborda de la tasca del seu fundador, el pare Francesc Palau, i també les vicissituds de la congregació en diferents moments històrics.
Per exemple, durant la Guerra Civil va fer de presó i camp de concentració al llarg del temps. També ha acollit seminaristes i està a residència de sacerdots. L'exposició aplega quadres, cartes o llibres del pare Palau, escultures, plànols de la ciutat o fotografies de les ubicacions on hi va haver les aules de les Carmelites. També imatges rellevants de la història de l'edifici actual que està situat al carrer Estanislau Figueres. A les Carmelites eren conegudes com les Carmelites de la Vella perquè ballaven pels malalts a domicili. La primera escola que van organitzar a Tarragona estava a la part baixa, al carrer Misericòrdia, a la zona portuària. El 1933 es van instal·lar a la comunitat actual.
Una informació aquesta que ens serveix a nosaltres per acomiadar una nova edició de Carrer Major, el programa que fem possible 8 emissores de la xarxa al Camp de Tarragona. Anna Plaça, que tinguis un molt bon cap de setmana. Fins dilluns.
Igualment.
I a tots vostès els desitgem un molt bon cap de setmana i els emplacem el dilluns a les 4 de la tarda a la seva ràdio local. Cordials salutacions de Quim Espinosa, Toni Escot, Arnau Curto, Adrià Requesens, Anna Plaça, Toni Mateos, Antonio Millado, Iri Rodríguez, Àngel Amayo, David Fernández, Jonay González i un servidor, Eduard Virgili. Que vagi molt bé, a reveure!